de 1.600 persones a Castellar del Vallès tenen diversitat funcional, acreditada per un certificat mèdic. L'Ajuntament ha elaborat un pla per millorar la vida a aquest 6% de la població. Dimarts que ve s'aprovarà en el ple municipal. Des de Ràdio Castellà ens informa el nostre company Guillem Plans en aquesta conversa que mantindrà amb la regidora de Diversitat Funcional, Anna Margalef. Molt bona tarda, Guillem.
Carme, Castellà té un pla local de diversitat funcional que planificarà les polítiques a fer fins al 2027 per intentar millorar la vida de 1.600 persones o més. Aquest pla s'aprovarà en uns dies i ara caldrà posar-lo en marxa. En parlem amb la regidora de Diversitat Funcional, Anna Margalef. Anna, molt bona tarda.
Bona tarda.
Enhorabona, perquè pel que tinc entès han estat 2 anys de feina.
2 anys i una mica més, perquè sí, vam tenir la diagnosi prèvia i va ser una miqueta més d'un any cada cosa.
Mm-hmm. En parlàvem el novembre passat, ara ja està presentat, el més calent mm-hmm. és a l'Aigüera, tocarà posar-lo en marxa.
I tant, és el més complicat.
Mm-hmm. Com ha estat elaborat aquest pla?
Doncs mira, com et dic, ha estat un any i una miqueta més llarg. Hi ha participat moltes persones, perquè lo interessant és que fos un recull de totes les necessitats de les pròpies persones amb diversitat funcional, però també dels seus familiars, cuidadors i les entitats que hi treballen. Per tant, ha estat laboriós que ens puguem reunir, puguem detectar diferents necessitats, les puguem consensuar, validar, no? Ha sigut un treball llarg, però que ha valgut molt la pena, perquè com més llarg i més ben fet hagi estat aquest document, doncs més fiable serà per poder-hi treballar, no?
A través d'entrevistes heu pogut detectar punts en comú, queixes que s'han anat repetint en diferents entrevistes?
I tant, hi van haver 4 fases en aquest pla. La primera, doncs, és una mica una revisió documental, no?, de què és el que tenim a Castellà, quantes persones hi ha amb diversitat funcional, quin tipus de discapacitat, edats, etcètera, no? I després d'una segona i una tercera fase, que eren entrevistes de treball amb personal tècnic, que són personal tècnic de l'Ajuntament, de les diferents unitats, per poder, doncs, això, cadascú detectar des de la seva àrea quines eren aquestes mancances o els punts febles que calia treballar, i després uns grups focals, que aquí és on hi havia les pròpies persones amb diversitat funcional o familiars, cuidadors, entitats, que ells són els que ens podien donar resposta a les necessitats detectades, no? Vull dir que realment es van entrevistar 23 tècnics i 40 persones en aquests grups focals.
Déu-n'hi-do, quina feinada. Si mirem a l'entorn i mirem els municipis que hi ha a prop de Castellà, han de tenir enveja que nosaltres disposem d'aquest pla que posa fil a l'agulla a polítiques per millorar la vida de tanta gent?
Bueno, no sé si enveja és la paraula, no? Perquè jo el que desitjaria és que tothom pogués tenir un pla d'aquest tipus i, per tant, anéssim tots a una i a la lluita cap a la universalitat i ja no haguéssim d'existir aquest tipus de documents perquè ja ho tinguéssim molt interioritzat, no? Però sí que és veritat que som dels primers municipis que tenim un pla d'aquestes característiques. Sabadell, que és població veïna, també, val a dir que també aquest any ha presentat el seu pla. I això, i espero que s'hi sumin molts d'altres, perquè és molt necessari.
Per algú que no viu diàriament amb la diversitat funcional, segur que Castellà està ple d'elements, per exemple, barreres arquitectòniques o altres impediments que li prohibeixen fer vida normal. Quins són aquests elements invisibles per tanta gent, però que canviant-los millora la vida de moltíssimes persones?
Mira, un exemple molt fàcil per tothom: unes escales o una rampa. Sovint ens trobem unes escales o una rampa i tots per comoditat escollim pujar la rampa, perquè ens és més fàcil o ens cansa menys que unes escales, no? Per tant, persones que podem caminar i no som usuàries de cadira de rodes, ja escollim l'opció més fàcil, no?, per dir-ho així, una rampa. Quan ens trobem que som pares i mares i anem amb un cotxet, parles amb molta gent i dius, ostres, ara me n'adono que quan vaig a creuar pel pas de peatons veig que no hi ha el rebaix a la vorera. I mai abans me n'hi havia donat, però ara veig que això és un impediment. O quan els vehicles aparquen en pas de peatons invadint, no?, una mica el pas, doncs quan vas tu caminant sol sense un cotxet, doncs esquives el vehicle i no passa res, però quan vas amb un cotxet d'un nadó o d'un nen petit ja no és tan senzill, no? I et comences a adonar de coses que abans no te n'havies adonat. Doncs les persones amb dificultats de mobilitat, això és 24 hores al dia i és 365 dies l'any. Per tant, el que hem de fer és tot l'entorn molt més amable, però no una cosa molt específica per a tothom. Si pensem en un entorn accessible, és molt més còmode per a qualsevol persona. Vagis o no vagis amb cadira de rodes, o amb caminador, o amb qualsevol element de suport, no? Un lavabo adaptat, d'aquests que en diem el tercer sexe, no? Que hi ha el lavabo d'home, el lavabo de dona, i llavors el lavabo adaptat, si els d'home o de dona ja els tinguéssim amb unes mides adaptades per tothom, ja no necessitaríem un tercer lavabo, que a vegades s'acaba convertint en un magatzem i amb tot menys la funció que hauria de fer, no? I que t'has de sentir com especial i diferent anar a buscar la clau, perquè aquell sempre està tancat i has de demanar permís per poder anar a una cosa tan habitual com al lavabo, no? Per exemple, vull dir que al final, si pensem en una accessibilitat universal, farem la vida més fàcil per a tothom.
És això que et comentava, que són mesures que potser semblen invisibles, però representen un gran canvi, no?
I tant, sí, sí.
Ara a Castellà, darrerament, s'estan eixamplant molt les voreres. També és una millora per la mobilitat de moltíssimes persones, no?
Bueno, el que diem, que aquestes voreres eixamplades o amb plataforma única faciliten el pas de cadires de rodes, però no només d'això, caminadors, d'aquestes cadires que utilitza la gent gran elèctriques, carros de la compra, gent que vagi carregada amb bosses d'anar a comprar, gent que vagi un fill a cada mà, vull dir, tots hi passegem d'una manera molt més còmoda i ens podem desplaçar pel municipi més amplament i més còmodament, no? Vull dir que és el que ens pensem a vegades, que estem fent les coses especials per persona, ho dic entre cometes, i així molt en cursiva, per persones que necessiten alguna cosa especial i específic, i no, és una cosa que és molt més còmoda i amable per a tothom.
També s'han revisat la qualitat de les places d'aparcament. En què ha consistit aquesta revisió?
Doncs això forma part d'un pla paral·lel que hi ha hagut, que és el pla d'accessibilitat. I el que ens han fet és revisar les places d'aparcament, doncs que estiguin ben ubicades, que no hi hagin obstacles per poder obrir la porta i per poder baixar del vehicle, tant la persona com l'element que necessiti de suport, la cadira, el caminador, que estiguin ben emplaçades, que tinguem un número suficient de places per número d'habitants i per places d'aparcament. Com amb tot, no? S'han detectat també mancances o places mal ubicades, i el que es tracta és d'anar-les arranjant totes.
Estic centrant molt la conversa en mobilitat, però cal recordar que també el pla va en la direcció de revisar l'oferta d'arts escèniques, també l'educació, la formació i l'inserció, la cultura, els esports, el lleure... Vull dir, és polièdric aquest pla, no?
I tant, és que seria un error molt gran pensar que la diversitat funcional, la discapacitat només, estem parlant de persones amb dificultats motrius, que és veritat que és el gruix més gran, de les discapacitats, si més no reconegudes, perquè també hem de dir que aquestes 1.600 persones que hi ha a Castellà amb un certificat de discapacitat són aquelles que han fet el procés de reconèixer la seva discapacitat, però n'hi ha moltes altres que no han passat per aquest procés mèdic, no? Per tant, possiblement són bastantes més les persones que puguem tenir una discapacitat, i no només és física, com tu dius, no? Podem tenir molts altres tipus de discapacitats sensorials, intel·lectual, i aquí, clar, entra en molts altres àmbits, com és això, l'educació, que puguem arribar a tothom, la formació, la inserció, que puguem fomentar més llocs de treball per persones amb discapacitat intel·lectual, per exemple, que la cultura sigui accessible per a tothom, els esports i el lliure el mateix, que totes les entitats i la ciutadania pugui participar en totes les activitats que ofereix Castellà, no? en tots els àmbits de la nostra vida diària, que puguem desplaçar-nos d'una manera autònoma per castellà, que les nostres famílies cuidadores o els familiars, no?, persones amb diversitat funcional també estiguin cuidats ells mateixos, perquè no tenen un diagnòstic de discapacitat, però sí són cuidadors d'algú 24 hores, 365 dies a l'any, i qui els cuida, aquestes persones, no?, també. Vull dir, no només hem de pensar en un tipus de col·lectiu, sinó que això és molt ampli.
Quan parlem de cultura, a Castellà ja es veuen uns quants espectacles que són universals, no?
Bueno, però hi ha moltes coses a fer. A Castellà, a l'auditori, disposem dels bucles magnètics o auditius, que encara hi ha molta gent que no ho sap, que és una eina que ens permetrà a aquelles persones que porten implant coclear o audiòfon o que tenen baixa audició poder sentir molt millor l'obra de teatre. I el tenim de fa anys i s'utilitza, però no tant com voldríem, perquè encara hi ha molta gent que no ho sap que els tenim. I aquesta gent potser no anava al teatre perquè no sentia bé el que s'hi deia. Per tant, és revertir una mica aquest engranatge, no? I no que la gent no vagi al teatre perquè no hi senti bé, sinó doncs, que ja hi pugui anar i hi pugui haver més demanda d'aquests bucles, no? Però llavors també hi ha altres sistemes d'accessibilitat cognitiva, com seria doncs, temes de subtitulació, no? Perquè hi ha persones que no hi senten, però tampoc parla llenguatge de signes, que si us heu fixat ja anem portant intèrprets de llengua de signes en diferents actes, no?
Exacte,
però no tothom parla en llengua de signes. Per tant, poder arribar al màxim de persones possible adaptant tot el que puguem. I això doncs tenim aquests anys per davant per poder anar treballant, perquè hi ha molta feina a fer.
Entenc que per fer aquesta feina necessitareu o aliats, i les entitats ho són.
Les entitats han estat un gran aliat primer en aquest pla, en l'elaboració del pla, no? Sense elles no hagués estat possible, perquè cada una està molt especialitzada amb els seus usuaris i per tant coneixen molt bé aquesta realitat. I a l'hora de treballar el mateix, són com que hem d'anar tots de la mà, no? Tenim una comissió d'entitats que treballen en l'àmbit de la diversitat funcional i hem d'anar tots de la mà amb tots, perquè el que s'especialitza en una cosa potser no s'especialitza en l'altra, i si anem en xarxa podrem abarcar molta més població i oferir millors serveis. Però també necessitem molts aliats de totes les unitats municipals, no? No només la regidoria de diversitat funcional. Aquest pla, si us fixeu, no recau en la regidoria de diversitat funcional només, que és una regidoria que pot arribar on pot arribar, no? Sinó que necessitem anar de la mà amb tots els altres, amb cultura, amb via pública, amb esports, amb ocupació, amb tots, per poder complir aquests objectius.
Anna, tinc entès que l'acte de presentació va ser força original, que més enllà d'explicar el document es va convertir en un agraïment sobretot a totes les persones que han participat en l'elaboració d'aquest full de ruta.
Exacte, és el que t'explicava, eh? Sí que és veritat que aquest pla el presentarem al ple dimarts que ve, i clar, la presentació d'aquest pla encara no estava aprovat al ple, però l'objectiu, el que m'imprimava més, era poder agrair a totes les persones que havien col·laborat en aquest pla, pel que et deia al inici. Si ens posem a fer un pla sense que ningú ens ajudi, d'aquí no surt res, o no surt res vàlid, i real, no?, amb les necessitats que tenim a Castellà i amb els nostres habitants. Per tant, necessitàvem tota la col·laboració d'aquesta gent. I van estar treballant molt de valent, i per tant, per nosaltres ens era d'obligat compliment fer-los un retorn, i a més ens ho demanaven, no?, d'aquestes reunions que ens sortirà, doncs fer-los un retorn del que ha sortit i poder-los agrair una mica la seva col·laboració. Per tant, també no només va ser la presentació del pla, sinó va poder ser una xerrada. Vam convidar el Jordi Dueso, que ens va venir a fer una xerrada, com et diria ara, encoratjadora, no?, i de donar ànims també a aquestes persones cuidadores o persones amb discapacitat o amb diversitat funcional, per fer una mica més amè i interessant, no?, també.
Anna Margalef, regidora de Diversitat Funcional de l'Ajuntament de Castellà del Vallès, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Bona tarda.